Benvingudes i benvinguts una setmana més al De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Clara ens porta una entrevista al sindicat de llogaters. I per finalitzar, parlarem d'alguns animals reals i mitològics que apareixen als bestiaris medievals a l'embruix de les tradicions. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
Un cafè amb Clara García.
Arrenquem a Un cafè amb Clara García a Bilbo Iria i Ràtia. Podeu escoltar-ho també al web de bilboiriairatia.eus. Avui m'acompanya l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Enric, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Bé, començarem una mica amb el tema de les lleis, que a vegades pot ser una mica liós. El 22 de setembre del 2020 va entrar en vigor la Llei de Mesures Urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que tenia, bueno, bàsicament com a objectiu contenir i moderar el preu dels lloguers. Aquesta llei, a la pràctica, ha funcionat?
Sí, absolutament. Nosaltres fem una valoració molt bona de l'any i mig, no?, pràcticament, d'aplicació que va tenir aquesta llei. D'entrada, és una victòria històrica, va ser una victòria històrica de la força acumulada de milers de persones, no?, que abans de tenir regulació de lloguers ja desobeïen, es quedaven a casa, es plantaven i ja estàvem signant contractes amb baixades de preus, però a més a més això ens va donar una eina nova, no?, en què protegia per llei que hi haguessin d'haver en alguns casos baixades i en cap cas pujades de lloguer respecte al contracte anterior. Les dades demostren que durant aquest any i mig va baixar el preu del lloguer en les zones on estava regulades, mentre no va baixar en les zones que no estaven regulades, i es van signar més contractes que mai. Que aquest és l'altre, diguéssim, l'altra por que alguns tenien, o diguéssim, l'argument que brandaven en contra de l'aprovació d'aquesta llei era que destruiria el mercat, que no s'assignarien contractes, etc. I en canvi s'han signat més contractes que mai. També és interessant perquè, com que aquesta llei s'aplicava en alguns municipis sí, alguns no, s'aplicaven als municipis que es declaraven com a àrees de mercat d'habitatge tens, aquells on es va aplicar una temporada i després es va deixar d'aplicar, es va veure també que els preus canviaven, diguéssim, el seu comportament. En el moment en què es deixava d'aplicar la regulació, doncs tornaven a pujar els preus com feien sense regulació. Per tant, totes aquestes dades, podríem entrar més al detall, però totes aquestes dades ens demostren que sí que funcionava i la valoració que en fem és molt positiva.
Però el passat 10 de març d'aquest any, del 2022, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional part de la llei catalana que regula el preu del lloguer perquè, bueno, considerava que alguns articles envaïen competències estatals. Aquesta situació com ha quedat?
Doncs, com dius, ara mateix no tenim regulació de preus a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'atrevia una vegada més a esmenar les decisions del Parlament, no?, fent la feina bruta al lobby immobiliari i a la dreta. I ara mateix no tenim aquesta regulació. Sí que és rellevant en aquesta sentència que l'argumentació que fan és en base a competències, però, diguéssim, queda reconeguda la possibilitat de fer, diguéssim, la regulació de preus com a una de les polítiques públiques d'habitatge i que entra dins la funció social que té l'habitatge. Malgrat això, creien que el Parlament de Catalunya, el Tribunal Constitucional diu que el Parlament de Catalunya no té les competències per regular el preu dels lloguers. I és per això que ara estem en la situació de poder tornar a tenir regulació de preus dels lloguers el més aviat possible a través de la llei estatal pel dret a l'habitatge que s'està debatent ara mateix.
Sí, ens trobem també que dintre d'aquestes mesures adoptades pel govern espanyol per fer front a la crisi generada per la guerra d'Ucraïna, hi ha una limitació del preu del lloguer, no?, que també és trist que ho hagin de fer ara perquè hi ha una guerra. El govern espanyol ha establert un màxim del 2% en la pujada dels lloguers, dels contractes, fins al màxim del 30 de juny. Però crec que és important llegir la lletra petita, ja que aquí com, es fa com una diferència entre els grans propietaris i els partits i els petits particulars, no? Perquè els que sí que són grans propietaris sí que tenen aquest 2% fix i els que són petits no. Això què significa?
De fet, això compta perquè no és així. Han volgut crear una certa confusió i entabanar directament els llogaters perquè en tots els casos existeix la limitació del 2%. El que passa és que sí que hi ha una clàusula, un article, que diu que els llogaters amb els arrendadors que són persones físiques, que això no té a veure amb petit o gran, que són persones físiques, podrien pactar per sobre del 2%, però no tenen per què pactar, i si no pacten és el 2%. Ho dic amb altres paraules. Què passa si el teu arrendador, que és una persona física, et diu, mira, l'IPC està al 8,9%, i t'hauria de pujar un 8,9% al lloguer, però què et sembla si pactem un 5%? I tu dius, ostres, em beneficia, no? Perquè pujaria un 8,9. Doncs sí, pactem un 5. Clar, si tu desconeixes que aquest decret et protegeix, si un cop tu signes que t'està bé un 5, doncs et quedes amb el 5. Però és que si tu t'hi neguessis, estaria el 2, la pujada. Per tant, no és que no estiguin protegits els llogaters d'arrendadors que són persones físiques, sinó que... diguéssim, tenen aquesta escletxa a través de la qual ens la poden intentar colar, però ens hem de negar a fer aquests pactes. La limitació és el 2%. Això d'una banda. De l'altra, es confon sovint els petits i grans propietaris amb persones físiques i jurídiques. I això són coses diferents, perquè pot haver una persona física que tingui perfectament 20 habitatges. Sí. Podríem discutir, més a més, quants habitatges en lloguer és un petit o gran propietari, no? Perquè, vull dir, jo penso, no? Si tens 12 pisos a l'Eixample, no cal que treballis ni tu ni ningú de la teva família, no?
Sí.
Però, bueno, en qualsevol cas, aquesta distinció es fa per la personalitat física, o sigui, si és una persona, o jurídica, és a dir, si és una empresa. I, de totes maneres, un apunt més. Cal distingir que el que estem parlant ara en aquest cas, aquest decret que esmentaves, és de l'actualització dels lloguers amb l'IPC, és a dir, de l'actualització anual dels contractes en vigor. La regulació de preus que teníem a Catalunya i que estem treballant per tenir de nou fa referència a la signatura de nous contractes i, per tant, quin preu es pot fixar en un nou contracte. Són dues coses diferents, és a dir, són dues cares. Els lloguers poden pujar de dues maneres, no? Quan tu signes un contracte nou o amb les actualitzacions anuals que es fan en cada cas. I nosaltres estem treballant perquè tant l'una com l'altra estiguin limitades.
I si parlem dels joves, he estat aquí indagant, segons IDESCAT, estadístiques, el salari anual mitjà a Catalunya del 2019 apuntava que les persones de menys de 34 anys era fins a 21.000 euros a l'any, però si ho comparem amb dades segons l'Agència Catalana d'Habitatge, apuntaven que la mitjana mensual de lloguer és, per exemple, a Barcelona, de 800 euros. Aquí ens trobem amb una problemàtica bastant greu, no?
De fet, jo diria que el lloguer mitjà a Barcelona ara mateix és més,
Sí. Són dades, crec que de fa 2 anys, sí.
Clar, no. Actualment, amb les últimes dades trimestrals disponibles, el lloguer mitjà a Barcelona són 919 euros. A Catalunya són 724. Però sí, efectivament, si fem aquesta comparació que feies tu, no?, se'ns en va una part importantíssima dels ingressos a pagar el lloguer. De fet, a Catalunya i a l'Estat espanyol ens trobem amb unes de les dades més altes de tota l'OCDE amb la situació de sobreesforç, que es diu, no? Que és dedicar més del 30% dels ingressos a l'habitatge. A Catalunya i a Espanya són xifres similars, més del 40% de les llars estan en situació de sobreesforç. Vale? Que és a dir, que superar, diguéssim, el terç dels ingressos dedicats a l'habitatge, que són les recomanacions que acostuma a fer amb l'ONU i la Unió Europea. Per tant, un 40% de les llars es troben en situació de sobreesforç, en una situació que diu Nacions Unides que s'hauria d'evitar. Aquesta taxa que estem al 40% a l'estat espanyol és del 27% a la Unió Europea, que ja és altíssim, però és que aquí el superem amb escreix. I a més, aquesta situació de sobreesforç té a veure clarament amb la classe. El 10% de persones més pobres dediquen més del 60% dels ingressos a l'habitatge, no? Quan entra els més rics estan per sota del 20%. Com més pobre ets, més, o sigui, una proporció més gran dels teus ingressos els has de dedicar a una necessitat tan, tan bàsica com és l'habitatge.
Ha sortit aquest any l'ajuda, bueno, més coneguda com el bono de lloguer dels joves a l'estat espanyol, on entre les diferents claus és que té una duració d'un màxim de 2 anys. Creus que aquesta ajuda de 250 euros facilitarà l'emancipació?
No, en absolut. Nosaltres la vam criticar des del primer moment. A més, ja vam denunciar o vam assenyalar que s'estava utilitzant com una distracció. És a dir, s'anunciaven alhora, la tramitació i passos amb la llei estatal pel dret a l'habitatge, que té continguts en debat molt més rellevants que no pas això, l'anunciaven alhora que aquesta mesura, no? I al final molts mitjans van acabar parlant d'aquesta mesura i no del que realment ens interessava i que poden ser veritablement transformadores. Aleshores, aquesta ajuda, en general, les polítiques que van de donar diners als llogaters perquè aquests els donin als arrendadors no funcionen. I estem en contra i no funcionen, són absolutament ineficaces. Hi ha estudis d'experiències a França que mostren que per cada euro que es dediquen a polítiques d'aquestes, 80 cèntims acaben beneficiant directament els arrendadors i només uns 20 cèntims beneficiaria els llogaters. Per tant, fixa't com d'ineficient és una política d'aquest tipus. La manera de fer que no haguem de dedicar tanta part dels nostres ingressos al jovent i tota la població al lloguer és regular el preu del lloguer de manera que els preus baixin. Aquesta mesura, a més de mal orientada, era ridícula quan a les xifres, recordo que la ministra en el seu moment va dir les xifres de quin abast es preveia que tingués i era de menys de l'1% de la població jove a l'estat espanyol. Per tant, és absolutament ridícul.
Ostres, això és fort, sí, sí. A més, també volia parlar d'un tema que jo, per exemple, sóc d'un poble, sóc de Palafrugell i és molt turístic. I aquí l'especulació urbanística està bastant a l'ordre del dia i també afecta els lloguers, no? Perquè si tu vas a qualsevol web et trobaràs que la gran majoria d'habitatges per llogar doncs, són o de vacances o bueno, són caríssims o són xalets i no et permet poder viure aquí tot l'any, diguéssim. Tu creus que el turisme ha sigut com una clau o que hagi fet algú una mica de mal també el tema dels lloguers?
Sí, és a dir, té conseqüències diverses i podríem parlar-ne a nivell laboral també, però específicament en termes d'habitatge hi ha un problema que és la gran proporció del parc d'habitatge que tenim que es destina a ús turístic i per tant, com que en poden treure una rendibilitat molt més alta i immediata fent allotjament turístic que no pas per un ús residencial, hi ha barris a Barcelona, no?, on fins i tot gairebé la majoria de llits disponibles són d'ús turístic i no pas d'ús residencial, la qual cosa, d'una banda, fa pujar els preus del lloguer i no incideix encara més en aquesta situació que fa una estona que estem comentant, i d'altra banda també té un efecte social, que és que destrueix la vida comunitària, el teixit, els barris, que entenem que forma part també del dret a l'habitatge. És a dir, no és només el dret a un sostre, sinó el dret a formar part d'una comunitat, a tenir un entorn habitable, i habitable vol dir també, no?, amb una xarxa, amb un veïnat del qual formes part. Per tant, el turisme ha tingut una clara afectació en aquest sentit. Una de les mesures que nosaltres proposem en aquesta llei estatal pel dret a l'habitatge i que hem proposat en altres àmbits, no?, en altres moments, és la limitació del nombre d'habitatges que poden estar-se destinant a ús turístic. No ens sembla que això pugui diguéssim, seguir-se explotant i patint les conseqüències negatives sense cap mena de limitació. I a banda, evidentment, de totes les ocasions en què això es fa sense llicència o utilitzant figures que no pertoquen, no, com el lloguer de temporada, i camuflant un ús turístic amb una figura que no està prevista per a ús turístic, etc.
Sí, bueno, com portem comentant, això és bastant greu, la situació en la que ens trobem, no? Notícies com, per exemple, més d'un milió de persones viuen en risc de desnonament, infrahabitatges, naus, locals, etc. són una realitat, ja. Quines previsions teniu a la llarga? Creus que això anirà a més?
És a dir, fan falta canvis de molt gran abast per poder revertir aquesta situació, no? Jo recordo ara, quan analitzàvem els pressupostos de la Generalitat, per exemple, i es parlava de fins a quin punt es feia créixer el parc públic d'habitatge, ho dèiem, si no és per fer-ho d'una manera, diguéssim, exponencial i amb un canvi sobtat, de poc serveix. És a dir, anar fent créixer el parc públic d'habitatge a poc a poc, recordo, ara no sabria les dades, però hi ha una companya que sí que les té molt clares i sempre les diu, que deia que feien falta, ara no sé si són 20 o 30 generacions, ostres, si seguíssim amb aquest ritme, per arribar als mínims equiparables en països del nostre entorn, que són referents en això, en percentatge de parc públic. Eh? La llei catalana d'habitatge diu que el 2027 hem d'haver arribat al 15% d'habitatge protegit i ens trobem, bàsicament, a una desena part d'això. És a dir, necessitem un canvi molt radical en aquest sentit i canviar absolutament les polítiques. I sobretot perquè si anem construint habitatge públic o protegit i fem que aquest es desprotegeixi al cap d'uns anys, que és el que s'ha fet fins ara, torna a ser una política absolutament ineficient. Quina manera de llançar els diners? Si tot l'habitatge que ha estat protegit a l'estat espanyol ho hagués seguit estant, ho hagués estat a perpetuïtat, ara mateix tindríem un parc públic d'habitatge envejat per tota la Unió Europea i per la resta del món. Però clar, com que hem anat fent les polítiques que hem anat fent, ens trobem en aquesta situació. Crec que ara, amb la llei estatal pel dret a l'habitatge, també amb altres fronts, però aquest és el que tenim ara mateix sobre la taula, hi ha moltíssims d'aquests temes que estem tractant, no? Com la regulació de preus de lloguer, les actualitzacions, la limitació del lloguer turístic, però també el parc públic d'habitatge, també les alternatives i el lloguer social obligatori davant l'amenaça de desnonament. És una oportunitat enorme que està sobre la taula i aquí s'haurà de veure què decideix fer el Partit Socialista, amb qui decideix pactar aquesta llei i com efectivament recull les propostes que hem fet arribar a través dels diversos grups parlamentaris, però que hem treballat totes les entitats que defensem el dret a l'habitatge a l'estat espanyol.
Doncs espero que siguin, o sigui, que us donin suport al màxim, però també el tema dels pisos buits, que n'hi ha molts, sobretot a Barcelona, concentrats, no se podria regular d'alguna forma? Perquè crec que són més de 35.000 pisos buits a Barcelona. No hi ha cap manera de poder utilitzar-los?
Sí, nosaltres apostem també per les polítiques que sancionin els pisos buits. És cert que sempre amb les eines que tenim actualment per fer política pública en aquest sentit, les administracions sempre es queixen que falten mecanismes per detectar els pisos que efectivament estan buits. No és tan fàcil de poder articular polítiques en aquest sentit. També n'hi ha d'altres que han tendit a incentivar que les persones que tenen pisos buits els posin en borses de lloguer social municipals, no? A Barcelona n'hi ha, i també en altres municipis de Catalunya, en què l'Ajuntament s'encarrega de la gestió d'un lloguer social de pisos que són propietat de particulars, no? I que els posen a disposició de l'Ajuntament per fer créixer aquestes borses. Tampoc hem d'oblidar que hi ha una quantitat enorme de pisos buits, i la Directa publicava fa poc un reportatge, que estan en mans de la Sareb i de fons d'inversió enormes i de bancs, d'entitats bancàries. moltes de les quals han rebut diners públics, van rebre diners públics, un rescat, no?, sí, a fons perdut, i que és increïble que no tingui cap retorn, diguéssim, no?, que ens permetem que hi hagi empreses, bueno, bancàries, entitats bancàries, que hagin rebut milions d'euros públics i puguin tenir milers de pisos buits sense donar-los cap funció social.
Sí, sí, totalment. I en el vostre Instagram, a més, per qui ens estigui escoltant, a l'arroba sindicat lloguer, també es poden trobar diferents manuals per conèixer la normativa i per saber què pots fer i què no amb el contracte de lloguer. Enric, t'agradaria comentar alguna cosa abans d'acabar l'entrevista?
Mira, crec que és important això últim que deies. Nosaltres sempre expliquem, no?, la gent que s'acosta al sindicat, quan parlem dels drets dels lloguers, la gent té tendència a fer la pregunta: això m'ho poden fer?
Sí.
A vegades hi ha alguns abusos que els arrendadors o les immobiliàries o els administradors pretenen fer, que són clarament il·legals, i per tant aquí els plantem cara i els diem: perdona, això no ho pots fer perquè és il·legal. Però molts d'altres d'aquests abusos són legals, i igualment els plantem cara, i igualment aconseguim moltes victòries. Ho dic perquè és molt important que la gent es llegeixi les guies, no? Ara, per exemple, les actualitzacions de l'IPC han publicat diverses guies,
sí,
per veure quin és el marc, no?, en què es troba el seu contracte, etc. Però fins i tot que en aquells casos en què, diguéssim, legalment els hi podrien fer allò que els hi volen fer, plantem cara i negociem i aconseguim moltíssimes victòries. Et parlo del meu cas personal, fins i tot, no?, que tocava una pujada que podia ser de fins al 6% amb l'IPC, quan encara no hi havia aquesta limitació extraordinària per la guerra d'Ucraïna, i jo vaig contestar dient que jo no podia assumir allò, que la meva situació econòmica no ho permetia, i vam pactar una pujada del 2%. Per tant, es pot pactar, i el sindicat està per defensar els drets de la gent llogatera a través de les lleis, però també a través de, diguéssim, en situacions en què les lleis encara no ens protegeixen.
Doncs Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltes gràcies, i aprofito per també donar-te les gràcies per tota la bona feina que feu, tan important, i que tant de bo us donin més veu, perquè sou imprescindibles. Ha sigut un plaer, de veritat.
Moltíssimes gràcies, fins a propera.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia. L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Tot i que aquests monstres veuen de l'herència, per una banda, del món clàssic, Roma, Grècia, per altra, també es nutreixen del món nòrdic i asiàtic, i durant el transcurs de l'edat mitjana passaran pel filtre cristià, buscant una simbologia cristiana d'aquests animals. És ben sabut que si existeixen és o bé perquè Déu els ha creat, o bé perquè ha permès la seva creació. Durant l'edat mitjana, la importància, més que en la veracitat de l'existència d'aquests sers, està en el que simbolitzen, en la seva funció com a model de tot allò important, el pecat o la virtut, el perill o la noblesa. Cada bèstia té la seva utilitat en una societat tan diferent a la d'avui en dia i ajuden a legitimar les estructures de poder. Podem veure'ls constantment en la literatura i cançons, en objectes de tot tipus, en capitells d'esglésies, en tapissos i fins i tot en escuts familiars. D'on n'obtenim més informació, però, és dels bestiaris, uns llibres que recopilen diferents animals, reals i imaginaris, plantes i, en alguns, fins i tot pedres. En aquests llibres s'explica a cada entrada què és, on te viu, què fa, com es comporta, les seves pautes de reproducció i, sobretot, el seu significat simbòlic. En aquest programa ja hem parlat d'algunes d'aquestes bèsties, com el drac o la víbria, però n'hi ha molts d'altres que encara no hem comentat. I ja que hem començat amb certs alats, podem continuar amb aus. Aus com el caladrí, un ocell completament blanc, que viu als pòrtics i atris reials. Segons la versió, les seves entranyes macerades o la seva femta curen els mals d'aquells als quals els seus ulls s'entelen. Aquest ocell ens ajuda a saber si els malalts viuran o moriran. En el segon cas, no és capaç de sostenir la mirada del malalt, l'aparta. Però si aquest ha de viure, se'l queda mirant, li arranca la malaltia i vola amb ella cap al sol. Allà, la crema i l'escampa pels aires. Hi ha animals que avui en dia tenim proves de la seva existència, però que en l'imaginari col·lectiu de llavors eren molt diferents, com ara la salamandra, que era més gran i alada, i es deia d'ella que si entra en un forn en flames, el foc s'apaga, i si entra a la sala de calderes, refreda tota la casa de banys. També és curiós el llangardat solar, que diuen que quan es fa vell se li entelen els ulls i es torna sec. Per recuperar la vista, busca un mur orientat a llevant, s'introdueix dintre una esclerda, i quan surt el sol, se li obren els ulls i tornen a quedar sans. No ho intenteu a casa. Els humans, aquest tel, ens l'han de treure en cirurgia. Per a nosaltres, són els ulls del nostre cor que, si estan ennuvolats, es curen si busquem el sol naixent de la justícia. Un altre animal, que segons els bestiaris també té ales, quan no hauria de tenir-les, és el dofí. Aquest es compadeix de les naus que en alta mar es veuen dominades per les onades i, alçant les seves llargues ales, es col·loquen sota el barco i l'aixequen a la superfície, lluny de l'onatge, tot i que al cap d'una estona es cansen i marxen, abandonant un esforç que va en augment. Podríem dir que en època medieval es relacionava l'oceà, aquest món, i les onades, els odiosos pensaments i circumstàncies que afectaven els homes. Podem equiparar el dofí a l'home, que comença a fer allò que és bo i just, però quan les circumstàncies adverses el derroten, s'enfonsa. Però no és l'únic animal relacionat amb el salvament marítim. Es creia que en el mar de l'Índia hi havia un peix anomenat Asinus. Aquest peix és relativament petit, no arriba al peu de longitud. Si aquest s'aferra al vaixell, no deixarà que es mogui, com un ancla. És molt útil enmig de tempestes, ja que tant la nau, la tripulació i el contingut estaran segurs. Això sí, pobre de tu si se t'enganxa estant a port, ja que et passaràs allà fins que es desenganxi sense poder prosseguir el viatge. Seguint amb les bèsties marines, la serra, o prió, és una bèstia marina que té ales per volar, cap de lleó i cua de peix. Quan veu una nau en alta mar, utilitza les ales per bogar com si competís amb la construcció humana. Però si és similar al dofí en alguna cosa, és en què es cansa ràpid i quan ha recorregut uns 20 o 30 estadis, plega ales i permet a les onades portar-la fins on era abans. Segons altres autors, aixecar les ales no permet que arribi el vent al barco i, per tant, no pot avançar fins que l'atrapa. I el no poder passar per davant d'ell, la serra es capbussa a menjar peixos, alliberant el veler. La veritat és que s'exagera amb les capacitats d'alguns animals. El cigne, per exemple, deien que tenia una veu dolça i melodiosa. El motiu és el seu coll llarg i corbat, el que fa que la vibració de la veu produeixi una magnífica música a l'anar girant per les corbes. Sabut que si toques el llaüt o l'arpa al seu costat, s'uneix a tu i podeu interpretar un concert perfectament acordat, igual que el tamborí s'harmonitza amb el flabiol. També hi ha animals fantasiosos, amb parts d'ocells, com ara el griu i l'hipogriu. El griu, també anomenat grifó, en català antic, viu en un golf de la corrent oceànica en el llunyà Orient o en un desert de l'Índia. Depèn de l'autor, és un ser de llum o un aliat del diable, en el que si es posa, sí que es posen d'acord, és en què la meitat del davant del cos, cap, pit, ales i potes, és d'àguila, i la part del darrere, potes i cua incloses, és de lleó. S'ha utilitzat en heràldica, ja que representa el poder de la vista de l'àguila i la rapidesa del lleó, que són les virtuts principals dels grius. No s'ha de confondre amb l'opinicus, que és molt similar, però les potes del davant també són de lleó. L'hipogriu, en canvi, té cos, potes i cues d'euga, i cap, ales i pit d'àguila. En el poema Orlant Furiós, de Ludovico Ariosto, es narren les gestes d'alguns cavallers de Carlemany que muntaven hipogrifs. Però, sincerament, si les generacions més joves coneixem aquest ser, no és precisament per un poema del Cinquecento. És perquè Rowling el va fer aparèixer a la seva novel·la Harry Potter i el pres d'Azkaban. També molt famós per la saga de novel·les, però bastant més conegut que l'anterior, abans de la creació de Harry Potter, és l'au fènix. Aquesta au viu a l'Índia i un cop cada 500 anys va cap als arbres del Líban, on anuncien la seva tornada al sacerdot d'Heliòpolis, la ciutat del Sol, a principis del mes de Nissan o Adar, que ve ser entre març i juny, més o menys. El sacerdot l'ajuda a preparar un niu amb branquillons de canella o cep, segons la versió. L'au incendia el niu i s'incinera. L'endemà, el sacerdot hi troba un cuc on hi havia el niu. El recull, i és que el segon dia, al cuc, li han començat a sortir plomes i s'ha transformat en pollet. Pel tercer dia, ja torna a ser el que era abans de convertir-se en cendra. Del fènix, segurament en tornarem a parlar. Tenim una història conjunta de 500 anys amb els Països Catalans. Des que el 1530 va aparèixer en les processons de Corpus, com a símbol de la resurrecció cristiana. Més tard, el 1683, Narcís Feliu de la Penya i Farell va escriure un tractat polític, econòmic i social anomenat Fènix de Catalunya, Compendio de sus antiguas grandezas y medios para renovarlas. I per descomptat, va ser símbol de la Renaixença catalana al segle XIX. Però, com ja he dit, ho extendrem en un altre programa. Avui ho deixem aquí. Bona nit i fins la setmana que ve.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.